Passem pàgina. Abans, al pati de l'edifici Miramar, una xerrada que els anunciaven que tenia un títol fins a ser punt allò provocador. I tu, dona, vols ballar la moixiganga? I el cas és que no hi ha cap document que digui el contrari o que no permeti que les dones puguin ballar la moixiganga. Diríem que aquest podria ser el titular. El següent titular seria conseqüència del primer. Si no hi ha cap document que impedeixi que les dones participin en el ball de la moixiganga, doncs, gairebé com ens deia en Joan fa unes quantes hores, no trigarem massa, molt probablement, a veure moixigangueres. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, Vicenç. Sí, bàsicament la conclusió a la que s'arribava és aquesta, i a més, doncs, amb la revelació que va fer en Miqui Marçal de l'acord del Consell del Patrimoni Festiu que ha estudiat i debatut aquest aspecte, no veu cap impediment perquè les colles incorporin dones en el seu, dones en genèric,
perquè ho tornem a repetir, les colles, es diu,
les colles, no la moixiganga, les colles, totes les colles, des dels gegants fins a, bé, el sant no, perquè el sant és un sant, oi? Però de la mateixa manera que fins i tot la processó ha incorporat doncs aquest gènere mixte. Doncs això, que totes les colles també puguin desenvolupar-se de la mateixa manera.
Ens interpretes una miqueta, això vol dir, per exemple, que a la colla de les Covenites hi poden anar nois, que encara que hi hagi una colla de noies de bastons...
No hi ha cap element que impedeixi això. Una altra cosa és, i aquest també va ser el motiu del debat que va tenir lloc després, quin és el ritme en el que, diguem, s'ha d'anar produint aquest canvi, un ritme que hauria de ser més o menys natural i que ja fa temps que s'està produint.
El pes de la tradició i fins a quin punt l'anem adaptant a les circumstàncies actuals.
Tampoc cal canviar-ho tot com un mitjó, però sí que és evident que el ritme dels temps ens porta cap a un determinat camí i que això és, ara faré servir un terme, inexorable, és a dir, anem cap aquí. De fet, l'Alba Gràcia presentava, va fer ella el principal punt i abans de donar la paraula a les altres persones, però també això és fruit d'un treball que ella ja va fer el 2010, un treball al voltant d'un llibre que es deia I dona, tu vols ser Lucifer.
Ah, exacte.
Doncs aleshores, a partir d'aquí, estirant del fil, clar, vam anar per a la moixiganga. I al final es va parlar molt de la moixiganga, tot i que l'Alba també havia dit que de fet la moixiganga era el títol cridaner, però al final, clar, la gent estava més interessada en el cas concret d'aquest ball. Però també es van esmentar els gegants, es van esmentar la colla de les Covenites, es van esmentar els bastons, perquè és veritat que hi ha bastoneres, però no hi ha bastoneres barrejades amb bastoneres.
És a dir, no hi ha colla mixta.
I és cert que les cintes, per exemple, i això ho explicava l'Alba, doncs ja incorporen nois que també ballen al costat de les noies, no només fan d'estaquirot.
D'acord. I
els pastorets, l'Alba precisament en el seu dia va ser la primera pastoreta, els cerculets ja han incorporat nenes des de fa temps, i doncs bé, la colla de les gitanes durant molts anys només ballaven homes, i ara s'entén que és una colla majoritàriament femenina, tot i que doncs els homes, que també aguanten el pal, també participen de manera activa. Per tant, hi ha tot de gent, i les bèsties, que les bèsties tots són homes els que porten els portants de les dues bèsties de foc, però en canvi els que fan les músiques no, hi ha timbalers i timbaleres, hi ha grallers i gralleres, tot i que hi ha poques gralleres també per la mateixa qüestió que probablement hi hauria poques geganteres, que és per una qüestió de capacitat de força física a l'hora, o d'exigència física a l'hora de desenvolupar un determinat.
Ens ho comentaves però amb aquest punt legal, perquè ahir també es va posar sobre la taula que en l'hipotètic cas que es barrés l'entrada a una dona en un ball, des d'un punt de vista legal, aquesta persona podria denunciar aquesta situació.
Certament. La Constitució protegeix la igualtat de drets o la impossibilitat de la desigualtat de gènere. I per tant, doncs, formar part d'una cosa simplement pel gènere no està prohibit legalment. O sigui, la llei protegeix a tothom en aquest sentit, protegeix
per davant,
a les persones.
Per davant de la tradició.
Per davant de la tradició. Només si, i això és un cas, només si hi hagués un document escrit que estipulés que en una determinada entitat o en una determinada cosa pogués, exclusivament ho poguessin desenvolupar un gènere, aleshores entraríem ja en
una discussió,
d'acord. I en Miquel Marçal ens va esmentar el cas de les societats gastronòmiques basques que
tenen barrat
per estatuts, algunes tenen barrat, i aquestes, si han denunciat, el jutge ha donat sempre la raó a la societat perquè no deixa de ser una entitat privada que, doncs, posa uns condicionants als seus associats.
D'acord. I que en el seu dia es va posar i, per tant, allà han quedat escrits i establerts.
Correcte.
D'acord.
En el cas, i això és el que va explicar, i és el punt, des del punt de vista legal hi hauria dos punts als que agafar-se, però el punt legal, que és el que es va agafar al Consell del Patrimoni, és que no hi ha cap text escrit que digui que a determinat ball només poden ballar gent d'un gènere, punt. Ni la moixiganga ni cap, però no hi ha un text escrit, ni un text ni res del que s'ha escrit sobre la festa.
D'acord, que digui explícitament.
Explicita una diferència de gènere a l'hora de sortir a ballar.
D'acord.
I per tant, no hi hauria una solució legal a dir no, és que veus que aquí posa
sí,
tal.
És
no,
que hi ha.
No hi és això. Per altra banda, hi ha exemples, i en el cas concret de la moixiganga, hi ha exemples, i ho explicava en Miquel Marçal també, de el ball fet per dones durant el franquisme, precisament, que era quan el feia la secció femenina. Per tant, aquesta tradició existeix. Una altra cosa és, i això també ho va esmentar en Miquel Marçal, que a partir de la recuperació del ball que va fer, o de la restauració del ball que va fer l'agrupació de balls populars a partir del ball que portava la gent d'en Suárez, etcètera, doncs s'ha establert una determinada imatge d'aquest ball.
D'acord.
I que això, doncs, ha generat que amb el temps, doncs, tots puguem entendre el ball d'una determinada manera. Però clar, això no vol dir que això no pugui canviar-se, sinó que simplement tenim aquest concepte. Això va per una banda. Entremig, l'Adriana Mates,
de la Junta de l'Agrupació de Balls Populars,
comentava que a la Junta de l'Agrupació, que en el fons no deixa de ser la moixiganga un ball de l'agrupació, hi ha diversitat d'opinions. I per tant, doncs, és un debat obert, un debat que, diguem, no s'ha acabat de posar mai sobre la taula per evitar problemes, però que, clar, tard o d'hora aquest debat es posarà sobre la taula.
No va exposar un posicionament concret de la grupa?
No. Com a agrupació, no. A diferència d'en Miquel Marçal, que sí que va exposar un posicionament de no d'instar, sinó de no impedir.
Entesos. És a dir, el Consell del Patrimoni Festiu entén que no ha d'impedir, que no es pot impedir l'entrada de dones en els balls.
Tot i que respecte allò que l'agrupació com a ball, com a entitat, pugui decidir.
Entesos.
sobre
aquesta particularitat. Els seus
balls, amb la salvetat que si la cosa es torcés i acabés als tribunals,
donarien
la raó a l'entrada.
Entesos.
I això també s'ha de saber, tant en el cas de les colles de l'agrupació com en el cas dels balls que no són de l'agrupació.
Sí,
això afecta a tots.
Fixin-s'hi com anem avançant en un camí en el qual no s'hi havien posat mai les tradicions populars. Hi ha un marc legal
sí,
que està per,
però no és
per damunt.
Però en Miquel també, en aquest sentit, ell va forçar fins al marc legal.
D'acord,
però passa una altra cosa, i és que la incorporació del paper de la dona a la festa, i és, diguem, la tesi de l'Alba, i és la tesi que defensava ja en el seu llibre del 2010 i que va continuar defensant ahir, ha estat natural. Fa 20 o 30 anys era difícil veure dones ballant. Ara n'hi ha moltes més, tot i que Doncs la festa al carrer continua sent més masculina que femenina.
Tot i que paradigmàticament, per exemple, segurament el cas més evident d'incorporació de la dona ha estat en el món casteller.
Certament, i això ho van fer els Minyons de Terrassa, quan van decidir incorporar les dones per una qüestió de pesos, de necessitats. Mm-hmm. Ells volien tirar castells més alts.
I difícilment s'hagués aconseguit el que s'ha aconseguit sense la incorporació,
De la dona.
Aleshores, deixant de banda tot el paper social i diguem-ne, aquesta evidència tan maca de les colles castelleres mixtes, evidentment, en un món que era majoritàriament masculí.
Llavors, a les colles de Diables, per exemple, i ho explicava l'Alba, els tres Lucifers són homes, sempre han estat homes, hi ha una diablesa, dona,
exacte,
que és la de l'agrupació de balls populars, sí, que curiosament, explicava l'Alba, és l'única colla que no té diablesses dones. En canvi, les altres dues sí que en tenen.
D'acord.
Per tant, s'ha anat incorporant, tot i que encara és un camí que s'ha d'acabar de caminar, però s'ha anat incorporant, i de manera més o menys sense fer gaire soroll. El que es plantegi el debat provocarà més soroll? Això ja ho veurem. Mm-hmm. Però què acaba de provocar el debat? Doncs bé, el debat l'acaben de provocar les colles infantils. I en el cas concret, que bàsicament es va parlar més, que era el cas de la Moixiganga, la colla infantil de la Moixiganga, que en el seu dia doncs, va recuperar l'Òscar Ortiz, ho va fer amb nens i nenes.
Mm-hmm.
I algunes d'aquestes nenes que van començar han passat tot el seu cicle festiu dintre del ball de la Moixiganga. I ahir dues d'elles,
la Mariona Piqué i la Ona Omirall,
estaven presents i deien que elles s'estimen el ball i que, per tant, volen continuar vinculades en aquest ball, en la seva versió de grans, i, per tant, volen sol·licitar la incorporació en aquest ball a partir de l'estimació, perquè l'han ballat tota la vida.
Mm-hmm.
Tota la vida. 10 anys, sí. O el que siguin.
Però,
són molts anys.
Vaja, són bona part dels anys de la seva vida, evidentment.
Aleshores,
a veure què és el maco que diu que no, algú que exposa públicament una convicció i un posicionament tan ferm d'estimar un ball i d'haver-lo desenvolupat i executat de la manera en què la Moixiganga infantil es desenvolupa. A veure què és el maco.
El debat,
deixant de banda la llei i deixant de banda tots els altres debats.
El debat és aquest.
Alba Gràcia modera una taula rodona amb molt de públic al pati de l'edifici Miramar amb Miquel Marçal, del Consell del Patrimoni Festiu, Adriana Mates, de la Junta de l'Agrupació de Balls Populars, Mariona Piqué i Ona Omirall, exballadora i balladora de la Moixiganga Infantil. Tot sencer dura a la vora d'una hora i 10 minuts.
Sí, Joan, amb les incorporacions de...
De les preguntes, de les intervencions del públic.
Del públic,
i ens deies que val molt la pena escoltar-ho, perquè més enllà del posicionament de cadascú és un debat molt interessant d'escoltar.
Sí, perquè com a mínim comences a tensar unes costures que diguem, per consuetud, per comoditat gairebé, no
s'havien posat sobre la taula.
No s'havien posicionat, però clar, resulta que les fitxes no en parlen d'això. I ara, si ens hem d'agafar les fitxes, si ens hem d'agafar el protocol... Clar, el protocol, per exemple, en el cas de la Moixiganga, diu que els balladors han de tenir 20 anys. Molt bé, punt. És l'únic.
És l'única condició.
Clar, la Mariona i la Ona no arriben a aquesta edat encara. Per tant, probablement no podran entrar encara. Però això sí que està per escrit. És el debat.
Un de molts arguments que es poden posar sobre la taula.
Presentava la regidora de Benestar i Família, perquè de fet és el Servei d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament el que organitzava aquesta xerrada.
Xerrada, i tu, dona, vols ballar la Moixiganga? Aquí la tenen.
Quan sovint en els nostres entorns pensem que el tema de la igualtat de gènere és una cosa superada, on les dificultats o les desigualtats que poden sorgir queden arraconades en casos concrets que no formen part del nostre dia a dia, ens adonem que fins i tot en allò que pot ser habitual s'hi amaga, si més no, una història basada en un criteri de gènere. Quan ens preguntem per què una dona o un home no pot realitzar una activitat, ja sigui lúdica, ja sigui esportiva, ja sigui cultural, una activitat concreta, només perquè el seu gènere determina el dret a no participar-hi o a sí participar-hi, sorgeixen les típiques preguntes. I per què un home no pot? I per què una dona no pot? I quins són els motius d'aquesta exclusivitat? Per què es donen casos que sí i altres que no? Més preguntes. El folclore sitgetà és tolerant a les qüestions de gènere? El per què sempre ha estat així és una resposta? Crec que és un deure i una obligació tensar la corda i obrir reflexions que girin al voltant d'això. Reflexions que no són noves. La història, l'avenç de la tradició i de la cultura s'ha d'anar construint d'acord amb un model social en el que creiem. I si ens ho creiem, és difícil justificar certes barreres. El debat està servit. Avui entre nosaltres tenim una de les impulsores públiques d'aquest debat, l'Alba Gràcia, la qual ja fa 5 anys va publicar l'estudi I tu, dona, vols ser Lucifer? Un estudi que reflexionava sobre el paper de les dones a les festivitats sitgetanes. Des de la regidoria creiem fermament que aquell estudi va suscitar debats i inquietuds en quant als papers dels homes i les dones que prenien durant les nostres festes. I creiem, a més, que hi ha hagut tendències igualitàries arrel d'aquelles converses. I us faré més preguntes. Les processons ja són mixtes? Tenim cordonistes mixtes? Tenim més dones diables, potser? Hi ha més dones amb voluntat de ser Lucifer o ser Candelera? Hi ha més homes que vulguin ballar les cintes? Per què? Avui volem posar sobre la taula la situació dels rols de les dones i dels homes i l'evolució del seu paper i la seva participació respectivament a les festes sitgetanes. Parlarem de tot això, a part amb l'Alba Gràcia, amb diferents representants de col·lectius oficials de l'organització de la nostra festa. Tenim a nosaltres el Miqui Marçal. Ell ve com a representació del Consell del Patrimoni Festiu de la Festa Major. Ho he dit correctament, Miqui, que el nom és llarg? Sí. Tenim entre nosaltres també la Mariona Piqué i l'Ona Almirall. Les dues, l'Ona encara ho és, han estat balladores del Ball de la Moixiganga Infantil. I tenim entre nosaltres també, de cognom Mates, i ara no me'n recordo el teu nom, Adriana Mates, que és vocal de l'Agrupació de Balls Populars. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Esperem que ens enriquim i que, si més no, no sortim indiferents d'aquesta xerrada i que a partir d'aquí doncs puguem construir un model de folklore sitgetà que, sense renunciar a allò que estimem, doncs ens pugui fer més igualitaris en la participació de la festa. Moltes gràcies per ser aquí.
Bé, gràcies, Mireia, regidora. Benvolguts, amics, amigues, família, comissionaris, expresidentes. Bé, primer de tot, deixi'm donar les gràcies, primer de regidoria, per organitzar actes com aquests de reflexió i intercanvi. Després, els ponents, a la Mariona, a la Ona, a l'Adriana i al Miqui. Moltíssimes gràcies per ser aquí. A l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, que ens ha deixat la 13 que veieu per aquí, que fa una miqueta de color. I després a tots vostès per ser-hi, per venir, per interessar-vos per aquesta xerrada, i espero que entre tots participem i que sigui una xerrada desenfadada i activa. Segur que sí. El meu paper, primer us explicaré una mica com ha comentat la regidora sobre aquest estudi que vam fer el 2010-2011 i posarem sobre la taula com està ara l'estat de la qüestió. Després, doncs, bueno, escoltarem una miqueta les diferents posicions de cada participant. I després esperem que hi hagi, doncs, si algú té algun comentari, alguna opinió, doncs és benvinguda. Doncs bé, per què d'aquesta xerrada? És doble, el motiu és doble d'aquesta xerrada. Per una banda, creiem que havíem d'explicar tot allò que va suscitar o que va canviar aquell primer estudi que vam fer. Molts dels que esteu aquí us vaig entrevistar, no sé si us en recordeu, tot un estiu vaig estar, crec que el dia feia 10 entrevistes, vull dir, va ser un estiu superintens. I moltes d'aquelles entrevistes van servir per fer aquell primer estudi. Es deia I tu, dona, vols ser Lucifer? Les dones i les festivitats sitgetanes. Aquest llibre, bueno, el teniu aquí, és vostre, esperem que gaudiu d'ell. I bueno, a través de la regidoria de gènere i la col·laboració amb el patrimoni, amb el Consorci del Patrimoni, vam fer aquell primer estudi i ara volem analitzar aquelles conclusions. Què ha canviat i què no ha canviat a partir del 2011? I d'altra banda, doncs, també ens interessava fer una reflexió en clau de gènere en la Festa Major i a Santa Tecla. Bé, serà el mateix d'aquí 10 anys quan mirem enrere i direm, ostres, aquella xerrada que parlava de les dones que si volien o no volien entrar a la Moixiganga, serà el mateix quan veiem una Candelera, quan veiem una Bastaix? No ho sabem. El títol. Per què hem escollit aquest títol? Doncs per una banda, per agafar una mica el paral·lelisme amb aquell primer estudi, no? I tu dona vols ser Llucifer, doncs ara és i tu dona vols ballar la moixiganga. Creiem que el Llucifer i la moixiganga són dos dels símbols més importants del folclore sitgetà, si més no els més paradigmàtics i els que poden crear més debat, com el que tenim avui aquí, a l'hora d'obrir-ho a l'altre gènere. I després per cridar l'atenció, òbviament, el màrqueting, no? Intentàvem cridar l'atenció del públic, el Morando ja ho ha comentat un parell de dies aquesta setmana per la ràdio, així que bueno, no només ha sigut per un paral·lelisme, sinó que també volíem cridar l'atenció. Doncs bé, com està l'estat de la qüestió? Aquell llibre del 2010 explicava grans trets per sobre com la dona, des d'una esfera privada, va anar mica en mica agafant una esfera pública, als anys 80, amb l'agrupació, i es van crear balls femenins, les cintes, o es van recuperar, les gitanes, que aleshores van començar a ballar-la dones, quan abans eren homes, després tenim aquí una representació, el Racó de la Calma. I després, sobretot, explicava l'estat de la qüestió el 2010, és a dir, què teníem el 2010. El 2010-11 teníem balls d'homes, balls de dones, balls mixtes, però encara no s'havia reflexionat entre totes les persones que hi participaven, o poder si s'havia reflexionat havia quedat tot en un àmbit privat o en una conversa així desenfadada, però no s'havia reflexionat a nivell públic de per què les coses eren així, per què uns papers eren representats per homes, per què uns papers eren representats per dones. Aleshores, vam obrir aquest debat, i les conclusions que vam poder treure és que els homes i les dones, més o menys, en quantitat participen de la mateixa manera, però sí que és veritat que hi ha punts o hi ha figures, hi ha espais on la dona està apartada i l'home està apartat. Ara veurem quins són. El que sí que també vam veure és que hi ha més dones que volen entrar en papers d'homes que no al revés. Val? Segurament això és perquè els papers d'home, o una de les conclusions que vam treure és perquè els papers d'home, Llucifer, Moixiganga, portadores dels dracs, portadors de cristians i de moros, tenen un prestigi social més elevat que altres balls, perquè desenganyem-nos, no tots els balls tenen el mateix prestigi social, tenen un prestigi emocional o tenen una emoció molt més forta, segons per qui. I després també hi ha un component físic important a tenir en compte. De cada 10 homes que poden aixecar el faluc, podem trobar una dona que la pugui aixecar. I no només que la pugui aixecar, sinó que la pugui ballar. Però segurament existeix, d'acord? Per tant, com que aquesta realitat hi és, o el 2010-2011 encara hi era, doncs ho vam posar a la llum. I estem molt contentes amb l'Àngels i la regidora d'aleshores, la Mercè Espada, sí? Vam quedar molt satisfetes perquè realment vam obrir una caixa de Pandora. Potser els canvis que vam trobar, que ara us els comentaré, haguessin arribat igualment, perquè l'evolució de la societat així ho hagués fet, però potser els vam accelerar, per què no? I ens hem de sentir contentes, i aquí també doncs, agrair la feina que vam fer des de la regidoria. I bé, què és el que ha canviat? No? Perquè des del 2010 ara només han passat 5 anys, però han canviat coses. Les cintes, per exemple. Abans teníem la figura de l'estaquirot i la figura de la cinta. L'estaquirot és el noi que aguanta les cintes. Doncs ara el que hem vist els últims anys és que hi ha estaquirots que agafen la cinta i es posen a ballar al voltant. Per tant, això ha sigut un canvi, no ha sigut sonat, sinó que ha sigut natural, i ara ja tenim nois que ballen les cintes. D'estaquirots, però que també ballen les cintes. Cerculets i pastorets ja s'ha consolidat com un ball mixte. Recordem que fa anys així, no era així, els cerculets eren nens i els pastorets eren nens. Aquí la meva experiència va ser important. Jo vaig tenir la sort de ser la primera pastoreta que va ballar per festa major i no va suscitar cap mena de debat, sinó que va ser una cosa en un assaig que jo vaig acompanyar, no sé si el meu germà, a patar la bassetja o alguna cosa. Faltaven pastorets, van dir, escolta, vols ballar pastorets? Vaig dir que sí, i així va ser, en el sentit de que no sempre ha d'haver-hi un debat, no sempre ha d'haver-hi uns canals oficials perquè això passi, d'acord? Les processons, ja ho comentava la Mireia, ara les processons són mixtes, abans no ho eren, abans les dones anaven per Santa Tecla a acompanyar la pandonista, a acompanyar les cordonistes, i els homes anaven a acompanyar el sant amb el pandonista i els cordonistes. Ara això ja pot ser mixta. Sí que és veritat que la figura de la pandonista i del pandonista es manté com a Sant Bartomeu home, Santa Tecla dona. Les presidències, Aroa Llorenç, la primera presidenta de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, i ara mateix a l'agrupació de Balls Populars de Sitges tenim la Loreto Baqués, una altra dona. Fins fa 2 anys no hi havia hagut cap presidenta dona. Sí que hi havia membres de la comissió que eren dones, però cap presidenta. Anem a veure què no ha canviat. Els gegants. Seguim tenint dones amb els americanos, homes portant els cristians i els moros. El que dèiem, segurament el factor físic és un dels més importants per explicar aquesta diferenciació, però bé, jo crec que aquest debat, quan s'hi trobin, si és que en algun moment s'hi troben, s'haurà de fer perquè, repeteixo, de cada 10 homes que puguin aixecar el faluc, n'hi haurà una dona. Quan arribi aquesta dona que la pugui aixecar, que el pugui ballar i que vulgui ballar, què farem? Els capgrossos segueixen sent una colla mixta, però aquí sí que és veritat que hem de dir que el capgross, el protagonisme el té el personatge, no la persona que el representa. Per tant, aquí el rol de gènere queda una mica difuminat, però sí que és veritat que és una colla mixta. Diables, també ho comentava la regidora, creiem que ha augmentat el número de diables dones, per tant, està molt bé. El que passa que sí que és veritat que de Lucifer de moment no tenim cap dona, i de diablesa es manté només la colla de diables de l'agrupació, és l'única que té diablesa dona, que paradoxalment és l'única que no té diables dona, o sigui, té la diablesa que és representada per la Zoe, i en canvi no té cap dona que sigui diable. Per tant, aquí podria ja ser un motiu de debatre. Les bèsties, com dèiem, no hi ha cap dona, ni a curt ni a mitjà termini, que em soni, que pugui entrar a la colla de la Liga del Drac. Els bastons, segueixen havent-hi colles de dones, una colla de dona, perdoneu, tres colles d'homes, però tampoc s'ha vist la intenció de fer una colla mixta. Gitanes, segueix havent-hi paper d'home, paper de dona, però què passaria si una dona volgués ballar de gitano? I què passaria si un home volgués ballar de gitana? Estaríem disposats? Panderetes segueixen sent només nenes, ¿vale? Encara no hi ha hagut cap nen que digui, ostres, pues a mi m'agradaria ballar les panderetes, per què no? Els acompanyaments musicals també és un dels elements que és més mixta, no? que l'accés és més obert, vull dir, tant les colles d'acompanyament de foc com les graies, com les graies. El que passa que sí que és veritat que hi ha més homes que dones, segurament també la graia no és fàcil de tocar, jo ho he intentat i és molt difícil. Per tant, els homes que tenen més corpulència tenen més caixa toràcica, però no per això les dones no poden tocar, perquè n'hi han, sinó que ens ho expliquin elles mateixes. Hi ha altres papers, pregoneres, per exemple, de 30 pregoners que hi ha hagut, no hi ha hagut ni 10 pregoneres, i aquí a Sitges hi ha dones que estan preparades per fer el pregó, des del 2011 amb la Loreto Almirall, que no tenim una dona pregonera. Així que, bueno, hi ha diferents papers que també, bueno, la igualtat està fregant una miqueta al límit. I arribem a la moixiganga, eh? Aviam, per què la moixiganga? Ja ho hem dit, hem centrat aquesta xerrada amb la moixiganga perquè creiem que és un símbol del folklore sitgetà. És el cas més paradigmàtic, no? dels rols de gènere dins de les festivitats o dins de la festa major. I creiem que és un exemple molt recurrent a l'hora de debatre sobre la igualtat d'accés a un ball, sense un motiu aparent, no? El que dèiem, els portadors de les bèsties, bueno, el factor físic, hem de confessar que és un factor important, però no hauria de ser una barrera. Quina barrera hi ha a la moixiganga? Doncs bé, la colla infantil de l'agrupació de Balls Populars de Sitges sempre més o menys ha tingut una continuïtat. Recordem que el Ramon Parés la va recuperar, si no vaig mal encaminada, en primera instància. Després la Sílvia Santís la va seguir i finalment l'Òscar Ortiz. Aquí tenim dos dels caps de colla que la van portar, i diria que cap dels dos tenia dubte de que les dones, les noies en aquest cas, podien estar dins de la colla infantil. Bueno, i aquestes nenes, des del Parés, passant per la Sílvia Santís i passant per l'Òscar Ortiz, les van ensenyar, van ballar, van ser candeleres, van ser guies, van ser bastaix o bastaixa, no sé com saber-ho, s'hauria de dir. Bé, i aquestes nenes ja s'han fet mig dones, aquí les tenim, i estan trucant a la porta de la colla gran. Aleshores, bé, anem a sentir la seva experiència, anem a veure què ens expliquen, i us dono la paraula, que ens expliqueu la vostra experiència. Mariona, comences tu, no?
Primer de tot, em presentaré. Soc la Mariona Piqué, porto ballant de la Festa Major des de ben petiteta. I per mi és un orgull poder estar aquí i defensar aquesta idea. Vull donar les gràcies a l'Alba Gràcia per poder fer possible estar tots aquí. Doncs bé, els meus inicis de la Festa Major van començar l'any 2000. Encara no tenia 3 anys i en aquell moment estava com a cap de colla el Toni Muñoz, que em va introduir a, com a angeleta, i va introduir també les noies al seu ball. Així vaig poder fer d'angeleta i de cerculet. Anys més tard, l'any 2006, vaig passar a la colla de panderetes i paral·lelament em vaig incorporar a la colla de moixega infantil, sent així la primera noia en ballar. Donant pas, l'any següent, altres balladores com l'Ona Mirai, actual balladora i bastaixa de moixega infantil. Tot això no hauria estat possible sense l'ajut i l'ímpetu de l'Òscar Ortiz, que va recuperar la moixiganga per Santa Tecla. Per a mi era una il·lusió poder gaudir d'un ball tan emblemàtic per Sitges, trencant així els tòpics de tan anomenats balls com de nois o de noies, com ara les panderetes, i era una alegria darrere alegria. Al cap dels anys, te n'adones de la importància d'aquell moment, va ser un gran pas crear una colla infantil, i encara més que fos mixta, ja que fins llavors només era representada per homes durant la Festa Major. El fet que s'introdueixi una noia a la moixiganga durant la Festa Major pot resultar abusarat en un primer moment, però de ben segur que en molt poc temps estarà acceptat per a molts amants de la Festa Major. Esperem que en breu canvi, com els cerculets van canviar el trasllat, doncs nosaltres també.
Vinga, Ona, toca. Bona tarda a tothom, sóc l'Ona Almirall i actualment sóc bastaix de la moixiganga infantil. En primer lloc m'agradaria donar les gràcies a l'Alba Gràcia per haver organitzat aquesta xerrada juntament amb la regidoria i felicitar-la pel seu magnífic llibre. Quan aquest llibre es va publicar, jo tenia 11 anys, va ser el 2010, i no vaig tenir molta notícia d'aquest llibre, perquè era molt petita. Però fa poc l'estava fullejant i vaig veure que en unes línies es parlava sobre les dues noies que integraven la moixiganga infantil el 2010. I es plantejaven una sèrie de preguntes que giraven entorn del tema què passaria quan aquestes noies fossin adultes i volguessin entrar a la moixiganga gran, qui els diria que no i quins arguments faria servir. Aquest moment ha arribat, aquí estem la Mariona Piqué i jo, que actualment doncs, tenim, o d'aquí poc tindrem l'edat per poder ballar a la moixiganga gran, i veiem que les nostres portes doncs, estan tancades. Quan penso en aquest tema, se'm plantegen una sèrie de preguntes que em provoquen certa impotència, que giren al voltant del tema de si en comptes de dir-nos Mariona i Ona ens diguéssim Marc i Manel, ens trobaríem en la mateixa situació. Hauríem de moure tants fils per poder pujar a la moixiganga gran? I per què jo he de moure tants fils i d'intentar de totes les maneres poder pujar i companys meus que ballaven amb mi la moixiganga infantil han pogut accedir a la gran sense cap problema? Jo crec que la gent que estem avui aquí, o si més no, tota la gent de Sitges, hauria de reflexionar sobre aquestes preguntes. També en el llibre es parlava sobre si aquestes dues noies liderarien el canvi de rol respecte a aquest tema en la moixiganga. Jo personalment intentaré al màxim poder accedir al ball gran, ja que porto molts anys ballant la moixiganga i per mi aquest ball m'ha fet estimar la Festa Major, m'ha fet aprendre dels valors que respecten les tradicions i per tant per mi seria un gran honor poder ballar a la Festa Major. Vaig començar a ballar la moixiganga quan tenia 7 anys i vaig ser jo mateixa la que als meus pares els vaig demanar que volia ballar aquest ball. Pot semblar raro que una nena de 7 anys els demani als seus pares ballar un ball que no estava fet per nens i que estava representat únicament per homes. Però és que jo quan era petita el veia passar i em causava una impressió i una emoció que feia que se'm fiqués la pell de gallina i per mi fer la moixiganga era un gran honor. Per això he de donar les gràcies a l'Òscar Ortiz per haver impulsat la incorporació de noies, per haver-nos deixat gaudir d'aquest magnífic ball, tot i que hi havia certs problemes en què entréssim. Ara farà 10 anys que jo ballo la moixiganga infantil i estic intentant apurar al màxim, disfrutar de més Santa Tecles, perquè com que veig que no tinc moltes opcions de poder pujar a la gran actualment, doncs intento no perdre en certa part aquesta part de la meva vida que han sigut molts anys ballant-ho. Respecte al paper de les dones a la moixiganga, hi ha moltes opinions que totes són vàlides sempre i quan tinguin uns arguments racionals i jo les respecto totes. Però a mi, quan em diuen que no poden ballar dones perquè és tradició, penso.
Tampoc hi havia dones als diables, ni als castellers, ni als pastorets, ni als cerculets, ni a les gitanes, i ara n'hi han. Jo crec que la tradició s'ha de respectar, però a la vegada s'ha d'adaptar a les noves generacions i als nous temps, ja que al cap i a la fi seran aquests nous temps i les noves generacions les que faran que en un futur la tradició doncs, segueixi viva. Sé que la moixiganga és un ball molt emblemàtic pel poble i per això molta gent doncs, que es produeixi un canvi doncs, els hi pot espantar. Però jo crec que una dona pot ballar i pot representar la moixiganga igual que ho fa un home. Les dones que entrin a la moixiganga serà perquè de veritat estimen el ball, en respecten els seus valors i el volen tal i com és ara. Per tant, elles no voldrien que canviés el ball. Jo no demano que entri una dona i revolucioni la moixiganga. Simplement demano que les dones puguin disfrutar i tinguin les mateixes possibilitats que els homes a la festa major. M'agradaria fer un paral·lelisme del tema de la moixiganga amb el drac de Sitges. Els dos són elements molt importants en la festa major i tot el poble, doncs, quan es produeix una innovació o un canvi en ells, doncs, pot espantar i pot provocar un rebuig en un principi. Quan el drac es va decidir de canviar-li el color i posar-lo de color blau, molta gent doncs, no li va acabar d'agradar, es va sentir decepcionada. Però al cap del temps, quan les persones van anar veient el drac a Festa Major, a Santa Tecla, a Corpus, el van anar acceptant i ara pensen que el canvi en cap moment ha sigut negatiu, sinó que ha sigut positiu. El drac segueix sent el mateix que era abans quan era verd. I jo crec que la majoria gent de Sitges opina que el drac està bé com està ara i estava bé com estava abans. Per tant, jo crec que en el tema de les dones de la moixiganga s'hauria de donar una oportunitat per veure com reacciona el poble, com reacciona la gent i no pas tancar-se en banda sense deixar que s'intenti. En resum, jo l'únic que demano és que les persones que estimen la moixiganga, que en respecten i comprenen els seus valors i la seva essència, ja siguin adults, nens, homes, dones, noies o nois, puguin gaudir d'aquest ball tan màgic de la nostra estimada Festa Major. Moltes gràcies.
Bueno, després d'escoltar-les, tenen ganes, tenen il·lusió, coneixen el ball, tenen la capacitat física per ballar. Hi ha molts papers de l'auca, no?, dins de la moixiganga. Per tant, què passa amb aquesta porta que no s'obre? M'agradaria ara entre tots nosaltres fer una miqueta d'un joc. Anem a veure, la moixiganga de Badalona, algú la coneix? No? Aixequeu la mà les persones que creien que només ballen homes. Que només ballen dones? Que és mixta? Vale, aneu molt ben encaminats, és mixta. La de Tarragona? És mixta. La de Lleida? Homes, dones? És mixta. La de Reus? També és mixta. La de Vilanova i la Geltrú, la nostra veïna, homes, dones, mixta. La de Valls, no? Una de les més antigues, mixta, mixta. I la de Vilafranca, no? Tant que ens emmirallem amb Sant Fèlix, mixta. I fins i tot les moixarangues, que és l'origen, no?, de la moixiganga, la del Gemesí i la d'Alcúdia, també és mixta. Per tant, què passa amb Sitges? Realment estem en un... amb una cúpula, estem tancadets. Què ens passa? Què ens passa a nosaltres? Doncs bé, després d'escoltar la Mariona i l'Ona, jo ara us llançaré unes preguntes entre tots, vull que les enganxeu, que reflexionem i escoltarem la ponència de l'Adriana i del Miqui per resoldre-les o per intentar resoldre-les entre tots. Vinga, anem a veure. Quins papers del folclore sitgetà tenen una representació tancada home-dona? Us venen al cap? Per què no hi ha hagut una obertura amb aquests papers? Quins són els motius d'aquesta exclusivitat? Fins a quin punt els condicionaments pedagògics, educatius o festius, familiars, socials, et fan escollir un ball? És a dir, quan el nen, no, el que ha explicat la Ona, mama, jo vull ballar la moixiganga, o sigui, fins a quin punt els factors socials, familiars i això incideixen? I després, una vegada has escollit el ball, quan ets petit, és difícil accedir-hi per raó de gènere o no ho tenim fàcil? O en quins tenim fàcil i en quins ho tenim difícil? Quins són els papers que sí s'han obert als dos gèneres? I per què en aquests papers s'han obert als dos gèneres? perquè s'han donat, en casos sí, en casos no, sense que hi hagi cap d'alta baix, com va passar en el meu cas en els Pastorets o com ara ha passat amb les Cintes, i altres casos, com és el cas de la Moixiganga, doncs està portant un debat més aprofundit. Com actuarien, aquí intervenen ells dos, com actuarien els diferents agents de l'organització, Consell del Patrimoni Festiu, Agrupació de Balls Populars, la Comissió, en el cas de que es fes una qüestió de dir, bueno, la pròxima festa major es pot? No es pot? Estem davant d'un col·lectiu, el Sitgetà, o sigui, les persones que participem de la festa, que som agents actius, el públic també és part de la festa, és un agent actiu. O sigui, tot aquest col·lectiu és tolerant, no és tolerant? Tenim el calendari Sitgetà, hi ha algun altre cas que també ens trobem, no?, amb aquests rols de gènere? Doncs bé, per intentar donar resposta o com a mínim parlar entre tots d'aquestes qüestions, l'Adriana i el Miqui ens faran 5 cèntims. Comença l'Adriana. Vinga, Adriana, quan vulguis.
Bé, doncs, com ha dit l'Alba, jo sóc l'Adriana, vinc en representació de l'Agrupació de Balls Populars. Primer de tot m'agradaria, igual que la Mariona i l'Ona, agrair als organitzadors d'aquesta xerrada, perquè ens heu obert les portes a l'agrupació amb un debat que creiem que és molt important. Però un debat que fins ara hem tingut allà damunt de la taula, que hem parlat moltes vegades de manera informal, però que encara no hem abarcat d'una manera seriosa i com creiem que es mereix, no? Si més no, com a ordre del dia d'una reunió de junta, perquè creiem que és que s'ho mereix per la importància que té. Això primer de tot, gràcies per aquesta obertura de portes. Què faria l'agrupació davant d'aquest plantejament? Primer de tot, doncs això, insisteixo, una reunió de junta, que ja us avanço que dintre de la mateixa junta hi ha controvèrsia d'opinions. Hi ha gent que no s'ha posicionat, hi ha gent que diuen que sí, que endavant, que pot entrar la noia, per què no? Però podria entrar a presentar tots els papers que porta la Moixiganga? És un debat intern que també hauríem de tenir, no? Si poden entrar i representar-ho tot, si no, si les condicions físiques els hi permeten, poden ser bastaix, perquè sí, perquè no, creiem que l'argumentació ha de ser important. També pensem que aquí la colla de la Moixiganga també té alguna cosa a dir, i suposo que, i em miro amb ell perquè el tinc aquí davant, però suposo que entre ells també deuen tenir les seves diversitats d'opinions, deuen tenir els arguments a favor del sí, els arguments a favor del no, per tant, crec que ells també haurien de manifestar l'opinió envers aquest debat que presentem. I actualment, en els estaments que vam aprovar fa poc, hi ha l'opció de fer una consulta no vinculant a tots els socis. La nostra entitat són 1.100 socis aproximadament i creiem que els socis també han de mostrar la seva opinió, sense oblidar-nos de demanar-li opinió amb el Consell, que és un òrgan relativament nou però que també ha de mostrar la seva opinió respecte a aquest tema. M'agradaria també des d'aquí i en nom de l'agrupació felicitar a la Ona i a la Mariona, perquè han sigut les pioneres. Han fet la seva petició formal, que ha sigut la primera petició que ens ha arribat a nosaltres, i tenim constància escrita que hi ha noies a la llista d'espera de la Moixiganga. Per tant, és la principal eina amb la qual nosaltres podem treballar a partir d'ara. No us puc dir ara si no, el que sí que sabem és que ha de ser una decisió molt meditada i una decisió ben argumentada per part de tots.
Bé, Miqui, sí? Si vols, sí.
Bé, com és que l'any 2016 ens trobem davant el dubte de si una dona pot fer el ball de la Moixiganga? Si, per exemple, ja fa anys que doncs, hi ha nenes que fan la Moixiganga infantil i sí que podem veure fotografies dels coros i danses de la secció femenina on la Moixiganga era ballada per noies, com és que encara ens ho preguntem avui en dia? Doncs ens trobem davant aquest dubte perquè la situació del ball de la Moixiganga a Sitges, interpretada fins ara només per homes, és l'últim exemple del que va significar la revitalització de la cultura popular i tradicional a finals dels 70 i a principis dels 80 del segle passat. En aquell moment, els elements tradicionals que no s'havien perdut conservaven els seus paràmetres que venien ja de feia molts anys. En canvi, els que els recuperaven o els que es creaven de nou en aquell moment ho van fer amb paràmetres moderns. D'aquesta adopció de paràmetres moderns en podem donar dos exemples que són força il·lustratius i que a més són propers a nosaltres. El primer exemple és la Fundació dels Minyons de Terrassa. El 1979 es funda aquesta colla castellera sota la direcció de Josep Anton Falcato. Des del primer moment, la colla incorpora les dones com a un fet natural. Ells mateixos ho deien públicament, els castells es fan entre tots. La incorporació de la dona va significar llavors un revulsiu pel món casteller. Mentre els minyons exploraven i evolucionaven en l'estructura dels castells, les colles castelleres tradicionals, aquelles que ja venien des de, doncs, el segle XIX o fins i tot abans, continuaven amb no obrir els rols a la colla als dos gèneres. Què va passar amb tot això? Doncs que les colles tradicionals en aquella època assoliren la gamma de castells de nou pisos i obriren la segona època dels castells. Però els minyons, en canvi, incorporant la dona i nous conceptes de muntar castells, van assolir el mateix nivell, només amb 9 anys d'història, i van ser la colla que precisament va obrir el que ara coneixem com l'era dels Gamma Extra, quan van carregar la Torre de Nou amb folre i manilles. L'altre exemple que tenim d'aquesta adopció de paràmetres moderns és la recuperació que es va fer a Sitges del Ball de les Gitanes. A principis dels anys 40 del segle XX es deixa de fer el ball. Aleshores estava interpretat només per homes. El 1977 el ball torna a sortir al carrer, però els personatges femenins ja són interpretats per dones i els homes el fan, el personatge masculí el fan homes. És a dir, que en aquell moment Sitges ja fa una lectura actualitzada del ball. Aquests dos exemples podem afegir el del Ball de les Cintes i el del Ball de les Panderetes, que es creen a principis dels anys 80, llavors amb l'explicació de que la dona s'incorpori a la festa major. Els balls populars a finals dels 70 i principis dels 80 venen amb més continuïtat del segle XIX, o sigui que no es perden i tenen continuïtat des del segle XX, mantenen els seus paràmetres. Per això a Sitges la incorporació de la dona és molt més tard, perquè en no haver-se perdut els balls continuen amb els seus paràmetres de sempre. Per això, com deia ara, amb molta lentitud, cerculets, pastorets, diables, es van obrint els dos gèneres. Però no ho fan tots, la moixiganga no ho fa. Amb tot això, la dona, doncs, s'incorporarà a la moixiganga, s'acabarà incorporant. Hi ha tres situacions que es donen actualment que ens poden ajudar a trobar una possible resposta. Actualment no hi ha res que faci pensar que això no acabi passant. En segon lloc, l'estructura de la festa major ofereix un marc favorable. Això ara ho aniré desenvolupant breument. I després, el tercer, les qüestions de gènere són secundàries en la majoria d'elements del folclore de la vila. Per què no hi ha res que faci pensar que la dona no s'acabi incorporant a la moixiganga? Doncs perquè actualment ja hi ha pocs papers del folclore de la vila que tenen un rol per se on la separació home-dona està tancada per ella mateixa. Hi ha molts pocs exemples. Per Nadal, em sembla que ara els lloros encara només són homes, però la resta d'activitats socials del Nadal ja són obertes als dos gèneres. El mateix passa al Carnaval, només hi ha, em sembla, el Carnestoltes i la Reina, que sí que tenen els papers separats. Rols a la processó de Setmana Santa encara hi ha molts rols establerts o madona, en canvi el Corpus Christi no, ja es mixta totalment. Pel que fa a les festes d'estiu, Revetlles, Camp d'Àsems, Trinitat, només hi ha el detall de que els administradors i administradores de la Trinitat i del Vinyet sí que són homes i dones, i les administradores de la Trinitat són dones i el Vinyet l'administren homes, però la resta res. I per festa major sí que encara hi ha doncs, uns rols home-dona que veiem, sobretot els més destacables és la colla dels gegants americanos i el ball de la Moixiganga. Per tant, arribem a la conclusió que tots aquests papers que encara tenen aquest rol separat és perquè són tradicions que encara anem arrossegant del segle XIX i del segle XX. Per tant, encara tenim l'assignatura pendent de posar-les al dia. Deia que el segon aspecte que ens oferia pensar és l'estructura de la festa major ofereix un marc favorable. Jo no ho faré, ja ho ha fet l'Alba, ha repassat ball per ball quins rols hi havia, doncs no cal afegir res més. L'únic que jo vull afegir és què diuen els textos, o sigui, estem parlant de demanar l'opinió, de possibles debats, això està molt bé, però, per exemple, el Consell de la Festa Major ens regim per uns paràmetres a l'hora de prendre decisions sobre el nostre patrimoni festiu, tenim un marc, uns paràmetres, i aquests paràmetres és el que en podrien dir els textos, no? És a dir, les constitucions. Què tenim? Doncs el protocol de la Festa Major, les fitxes sobre els balls populars que acompanyen aquest protocol, i després també, en certa manera, el reglament i els estatuts de l'agrupació, que tot i ser una entitat privada, doncs tenen la seva vigència perquè els han aprovat els mateixos socis. Per tant, el que nosaltres en diem els textos, aquests reglaments, aquestes constitucions que ens han ajudat al Consell a prendre una posició davant d'aquest tema, són favorables a la incorporació de la dona a la Moixiganga. El reglament intern de l'agrupació, per exemple, que és l'únic text, l'únic que posa condicions, o sigui, en posa tres, que són els balladors han de ser socis de l'entitat, han d'estar al corrent de pagament i en el cas de la Moixiganga han de tenir un mínim de 20 anys. La resta del text no... Se'n sent?
Sí.
No especifica el sexe que han de tenir els seus balladors. Tampoc no diuen res als estatuts de l'agrupació. O sigui, en cap punt dels seus estatuts regula aquesta possible separació. La web de l'agrupació de balls populars, que òbviament també és un referent, quan parla dels balls tampoc no estipula qui ha de ballar i què. Tampoc ho fa la web de la Festa Major. Si aneu a la part dels balls populars i llegiu la fitxa de la Moixiganga, en cap lloc es diu que els balladors han de ser homes o dones. Fins i tot el llibre L'encant de la tradició, que doncs, és una mica diguéssim, el llibre de referència en el qual tots anem a parar quan volem saber més coses de la festa, cap capítol ni cap punt estipula que l'agrupació, la Moixiganga, l'han de ballar homes només, ni el que dedica al ball, on només diu que es compon de 15 persones. El capítol introductori sobre els balls populars, l'únic que diu és que la tradició arrelada en alguns balls manté la segregació homes-dones, però ho dona com una simple opinió, i en el cas de la indumentària tampoc no especifica que doncs, hi hagi algun rol separat homes-dones. Per tant, en aquest cas, els textos que actualment són vàlids a l'hora de tenir en consideració com és el nostre patrimoni, no n'hi ha cap que explícitament prohibeixi l'entrada de les dones al ball. Les qüestions de gènere, que era l'últim punt, són secundàries en la majoria dels elements del folklore. Bé, doncs com hem vist i com diuen els textos, no, com el Consell, per exemple, no ha pogut establir cap criteri perquè doncs, no s'especifica res. En funció d'aquests tres punts, si no hi ha res que faci pensar que la incorporació de la dona a la Moixiganga acabi passant, si l'estructura de la festa major ofereix un marc favorable i si les qüestions de gènere actualment per la majoria de balladors, d'organitzadors i d'associacions i institucions implicades amb la festa són secundàries, com actuaria el Consell del Patrimoni Festiu en el cas que es plantegi aquesta participació de la dona a la Moixiganga? Doncs bueno, el Consell el passat 8 de setembre es va reunir per prendre una posició unitària davant d'aquest cas hipotètic, i l'acord a què el Consell va arribar, en funció dels textos pels quals el Consell pren les seves decisions, o sigui, no és una decisió d'opinions, sinó és una decisió de a què ens agafem per posicionar el Consell, és que la persona, i quan dic persona vol dir home o dona, que faci el ball de la Moixiganga ha de poder complir el rol de cada posició segons les característiques d'aquesta posició. Per tant, en funció d'això, la incorporació de noves persones al ball ha de seguir l'evolució natural que actualment doncs, tant l'agrupació com la colla tingui estipulada. El que sí suggereix el Consell, i subratllo suggereix perquè no és una imposició sinó és que és un suggeriment, és que el personatge del Crist, que és l'únic que està definit al ball, el continuï representant un noi. Això és la posició del Consell. Amb tot això, doncs, penso que la dona que vulgui doncs, podrà fer la Moixiganga en igualtat de condicions que un home, seguint doncs, les passes o els tràmits o com es vulgui dir, l'agrupació tingui estipulada. Com que tot això més tard o més aviat acabarà passant, perquè doncs, tot apunta que les coses van cap aquí, les associacions, les institucions i els balls que formem part de la Festa Major haurem de treballar perquè doncs, aquesta incorporació de la dona a la Moixiganga sigui el menys traumàtica possible i de manera més païble per tothom, com ha passat amb la resta de balls populars. Jo només vull fer un apunt final. Espero que aquesta situació no arribi als tribunals. Esperem. Però gràcies a l'ajut que m'ha prestat l'advocat Nacho Benazet, que doncs, ha tractat molts temes vinculats a la Festa Major, constitucionalment la llei protegiria aquesta petició o aquest cas que doncs, es plantegés legalment. És a dir, en aquest cas hi ha dos articles de la Constitució que regulen el dret d'associació i el dret de no discriminació. I fins ara, segons els apunts que m'ha passat el Nacho Benazet, el Tribunal Constitucional les decisions o les sentències que doncs, ha dictaminat en casos d'aquests sempre ha prevalgut el dret de no discriminació al dret d'associació. Sempre ha passat per davant. Per tant, esperem que això no hagi d'arribar als tribunals, però fins i tot així doncs la... crec que tindria poc recorregut negar la participació de la Moixiganga de les dones a la Moixiganga. En funció de tot això, doncs...
bueno,
esperem prendre la decisió més assenyada.
Miqui, crec que estem tots d'acord que no arribarem als tribunals, espero, Mariona Ona, perquè anar a fer un passeig fins als tribunals no estaria contemplat ni per l'agrupació ni pel Consell. Però bé, moltes gràcies, Miquel. Bueno, ara és el torn de tots vostès. Si algú vol comentar, reflexionar... Sí, passem el micro.
Ai, perdó.
Ja, vinc, ja. Està engegat? Hola? Ara? Sí. Si et pots presentar, sisplau.
Sí, hola, em dic Alpe. Bona tarda. La primera pregunta que voldria fer a tothom és que quan es parla de dones, on són els regidors de Sitges? No creuen que tots dones som iguals? Agrair la regidoria que interpel·li i faci la ciutadania pensar. Però entre totes i tots anar trencant encara el tan instaurat patriarcat. Quan es va convidar a les companyes de sortir en processó per Sant Bartomeu, també varen voler ser-hi nosaltres. I enguany estarem encantats d'acompanyar la Vinyet i iniciar també el canvi per Santa Tecla. A Pastorets, la Carme, ha fet un fantàstic Lucifer. Però ens atrevirem enguany que com a pastor els pastorets sitgetans pugui fer mitja o punta de coixí quan estigui a l'escenari, en lloc d'haver de tocar un pal o una flauta, perquè assegut a l'escenari em fan fer rols encasillats com de macho. Penso que valdria la pena aquesta imatge a Sitges com a mínim de potent. I tornant a la moixiganga, m'ha fet gràcia el suggeriment, però perquè una noia no representa el bon Jesús? Penso que els rols, per desgràcia, l'església a les dones només us deixa netejar l'altar, però valdria la pena també apostar perquè hi hagués el bon Jesús, com diu el meu marit, que fos una senyora, perquè també ens pot explicar i ajudar a entendre. Em havia apuntat una altra cosa, que Hereus i Pubilles s'està avançant molt, perquè ja està molt normalitzat que no siguin Barbies i Kens, sinó persones que ens representen amb dignitat, encantadores persones, que poden tenir més o menys quilos, és fantàstic, però són persones que ens representen. Gràcies.
Gràcies. No us puc estar a l'altre? Sí. Vale. Endavant, Miqui.
Sí, jo... Bueno, voldria respondre la teva intervenció sobre si, òbviament, si una dona volgués o es donés el cas de que fes el personatge de Jesús, tampoc no tindria per què ser així. El que passa és que sí que és veritat que en el moment que els balls es van convertint en mixtes, els papers de forma natural, esporàdica, els papers home-dona s'han anat repartint, o sigui, sense que estigui escrit, els gitanos ho fan nois i les gitanes ho fan noies. Els pastorets són mixtes, els pastors, en canvi el majoral doncs continua sent un noi, també podria ser una noia, o el rabadà. Igual passa amb el majoral dels cercolets, també ho fan noi, i ho podria fer una dona. Però, de moment, aquests rols que funcionen de forma natural, també la moixiganga els podria mantenir i començar per fer aquesta... Bueno, ser com els demés. Que en un futur ho pugui fer una dona, bé, potser també veurem en un futur una dona majoral dels cercolets o rabadà dels pastorets. Però, bueno, és un suggeriment que en el marc que està a la festa major actualment, doncs, es podia tenir en compte.
Algú més? Joan, si li pots passar el micro al Joan, sisplau.
Merci. Soc en Joan, cap de colla de la moixiganga actualment encara. A veure, suposo que em toca parlar una miqueta en nom de la colla. Clar, parlar en nom de la colla és més difícil que parlar en nom propi, perquè, de fet, tu saps el que jo penso, perquè de fa molt n'havíem parlat, però és cert el que havíeu comentat, que hi ha sensibilitats diferents, com hi ha sensibilitats diferents a l'agrupació, hi ha sensibilitats diferents a la colla. Jo crec, de tota manera, que, primera, trencar una llança a favor de la colla. Jo... fins l'any passat no vaig veure cap noi a la llista d'espera, ara n'hi ha, però fins l'any passat no n'hi havia, i la gent que entra, en el cas de la moixiganga, entra per necessitats del ball, és a dir, si es té en compte l'alçada, es té en compte el pes, es tenen en compte una determinada sèrie de coses. Segona, per què no ha entrat fins ara una noia a la moixiganga? Molt senzill, perquè no s'ha plantejat el debat com s'està plantejant ara. Tan simple com això. Tan simple com això. Aleshores, a partir de que es planteja el debat, a partir de que hi ha un consell de savis, digueu-li com vulgueu, oi? que estipula que veure que això és possible a partir de que nosaltres no som un ball autònom, som un ball de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, que té també una manera de funcionar. A partir de que tot això, de que, diguem, totes les peces van caient, doncs, de manera natural, com ha comentat en Miquel, no hi haurà cap mena de problema perquè això pugui ser més enllà de les, doncs, reticències que a partir de, no sé, jo clar, cadascú ho pot veure de la seva manera, a partir de la tradició, a partir del que sigui, cadascú s'ho pot prendre d'una manera, però hi ha una cosa que sí que és cert, que és natural. Home, jo, clar, veure un Crist dona potser em costaria, no? però bueno, potser també pot ser, no ho sé. És a dir, no cal que ens ho plantegem tan difícil, però clar, plantejar-se a la Moixiganga la porta de les dones estava tancada, home, probablement tampoc mai hi havien picat, oi? I a partir del plantejament del debat públic, probablement serà més fàcil que piquin, com més evident que picaran, i serà més fàcil que entrin, perquè un cop hagin picat, doncs, si ve aquí el Constitucional i ens diu alguna cosa, doncs no caldrà, oi? Aleshores, però clar, jo des del punt de vista personal tinc una opinió molt, molt marcada en això. Des del punt de vista de colla, repeteixo, hi ha sensibilitats diferents, però clar, aquestes sensibilitats probablement hi són a tots els balls, perquè no ens plantegem el que em sembla que l'Alba ho ha apuntat abans, un ball de bastons mixta. Perquè sí, les noies poden ballar bastons, però només amb una colla de noies. I aleshores, clar, si plantegem un ball mixta, també es podria plantejar, jo que sé, que el paper de la Mare de Déu el fes una noia, però potser això seria una bestiesa, potser. Per què? Perquè llavors només podria haver una noia de les 15. I llavors tampoc tindria sentit. Per tant, no ho sé, a partir del plantejament del debat públic és molt més fàcil fer-ho, però clar, alguna vegada m'havien dit, home, és que no deixeu entrar, no deixem, primera que no ens ho han demanat, i segona, home, no seré jo que diré, mira, sabeu què, passeu. Clar, ha d'haver, diguem, un cert consens públic, i avui s'està veient, no sabem, probable, després potser sortim a fora i hi ha una manifestació en contra, però espero que no. Però a partir d'aquest debat públic i d'aquesta consciència que ens permet a tots també adonar-nos, i a partir del treball que vas fer també en el seu dia, és més fàcil, és més lleuger fer-ho tot. Per tant, doncs, a veure, deixarem de ser un ball masculí, doncs mira, benvingut sigui, no?
Gràcies, Joan. Sí que és veritat que... Perdó. Sí que és veritat que a vegades els mecanismes existeixen, però fins que no s'ha donat el tret de sortida, sembla que tot no ha anat com les partides de dòmino quan poses una al costat de l'altra. I bé, pel que estem veient, doncs de moment estem donant el copet a la primera fitxa. Anem a veure si no es talla, si el camí segueix, i al final podem veure doncs una moció que tots volem veure, si crec que la tendència va per aquí. Deixa'm preguntar-te una cosa, Joan. Com a cap de colla, el fet de que una colla sigui només de nois, en aquest cas actualment la Moixiganga, el fet de que entressin ara noies canviaria una mica el rol que juga cada un dins de la colla? És a dir, nosaltres ara estem l'Adriana aquí al meu costat, nosaltres som un del ball de la Moixiganga, de l'agrupació, i hi ha nois i noies. Ai, què hi dius? No. Que tinc la Moixiganga a la boca.
Això que aquesta xerrada em vas dir que no seria només de la Moixiganga.
Aleshores jo, com que vull que em donis la teva opinió o el teu punt de vista, dir, vale, què passaria si en una colla de nois, en aquest cas la Moixiganga, entressin noies? Canviaria molt?
A veure...
El tarannà, la manera d'assajar, no sé, pregunto, eh?
La manera d'assajar segur que no, la manera de sortir al carrer, i crec que hi hauria discrepàncies respecte del que jo penso, jo crec que no, però pot haver gent que digui, home, és que si es veuen noies, no, saps? El que sí que és cert és que a veure, per convenció social fins i tot, homes i dones moltes vegades, diguem, ens movem de manera diferent, i això fa que al ser un ball només de nois, doncs bueno, ens movem d'una determinada manera, que això probablement és negatiu, eh? És a dir, no és un element que ens hagi de fer plantejar-nos-ho, al revés, probablement és més enriquidor, però clar, si moltes vegades en un grup humà ja es fan rols, si a més hi ha uns rols de gènere afegits, doncs hi haurà més rols. Però aquests rols poden ser enriquidors, és a dir, no necessàriament ha de ser negatiu, però que canviarà, és evident que canviarà, com canviarien els gegants, com canviarien les colles de bastons masculines, clar, o les covenites, exacte, que m'apunten, és que és veritat. És a dir, si una colla és exclusivament d'un gènere, es desenvolupa d'una manera diferent de que si és de dos gèneres. I això no és ni bon ni dolent, és que així funciona així. I ja està, però és per convenció social, però tampoc és una cosa tan important, ni molt menys un element que ens hagi de produir una transcendència a l'hora de prendre la decisió. O sigui, la decisió ha de ser si les dones estan o no capacitades per ballar la Moixiganga, i em sembla que la resposta la tenim tots. Per tant, a partir d'aquí, doncs, ens podem plantejar la manera, com fer-ho, quin paper han de desenvolupar, quin és més fàcil que desenvolupin i quin no, però a veure, si anem de festa, doncs bueno, no farem dos taules, eh? Anirem a la mateixa. Doncs això.
Estupendo. Pepi, sisplau. Ja li passo jo, Àngels, que estic més a prop. Gràcies, Joan.
Hola, bona tarda. Jo em dic Pepi, sóc de la Junta, de l'agrupació, i corroboro tot el que ha dit l'Adriana, per descomptat. No, a mi el que m'agradaria és fer una reflexió al voltant del que sent el ballador quan fa el ball, sigui la moixiganga, sigui l'enxaneta d'un castell, o sigui el que sigui. I a mi em sembla que persones com la Ona o la Mariona, que demostren amb les seves paraules i amb els seus fets pels anys que hi han ballat la moixiganga infantil, que s'estimen fins al punt que s'estimen aquestes noies al ball, considero que és un pecat no deixar-los-hi fer simplement perquè són noies o perquè són nois. Són persones i ja està, no crec que tingui més argumentació.
Gràcies, Pepe. Bé, no sé si algú més vol afegir alguna cosa. No? Bueno. Doncs fins aquí. Sí. Ah, perdona, t'havia vist. Digues.
Bona tarda, em dic Joan Albert. He ballat uns quants anys al Ball de la Moixiganga i sóc un fan de les moixigangues tant de Sitges com d'altres contrades. I, bueno, per exemple, el que has dit de la moixiganga d'Algemesí no és un... abans de la moixiganga de Sitges, sinó és una evolució posterior.
Gràcies per corregir-me.
Gràcies. No, a tu. Simplement volia dir-t'ho. I ja s'han posat molts exemples en aquesta xerrada de coses masculines i femenines. I venint al cas de la moixiganga de Algemesí, doncs hi ha dues moixigangues d'Algemesí, que és una festa declarada patrimoni immaterial per la UNESCO, com són els castellers o la Patum de Berga. Hi ha dues moixigangues, la nova, o sigui, la moixiganga d'Algemesí i la nova moixiganga d'Algemesí, que la nova va néixer perquè poguessin entrar dones. Aquí s'ha fet una pregunta, en surten diverses preguntes. Què es tractaria, de fer una altra moixiganga amb dones o seguir la moixiganga actual i no repetir-la perquè és dels pocs balls, gràcies a Déu, que no estan repetits? I, bueno, i altres preguntes que se'm venen al cap. Per exemple, com a exemples també s'ha posat el Papa Noel i els Reis Mags per Nadal, perquè no hi ha una Mare Noèlia o unes reines magues, màgiques. No ho sé, són tradicions que són rols masculins i femenins que la tradició porta això. A part que vull felicitar per aquesta xerrada, la iniciativa d'aquesta xerrada, doncs això mateix. Si les noies que volen fer el Ball de la Moixiganga tinguessin les ganes que diuen que tenen, i realment m'ho crec, després de més de 32 anys de la moixiganga de l'agrupació de Balls Populars, serien capaces de fer el ball a l'Hospital Sencer? Segurament que sí. Jo encantadíssim que ho fessin tant homes, dones o qui volgués, però que ho fessin amb la dignitat i la correcció que el ball es mereix i la tradició. Gràcies.
Gràcies per la teva opinió. És això que planteja, no? S'hauria de crear una nova o no? S'hauria de mantenir la que ja tenim?
Aquí, perdó, m'he deixat un punt. Un suggeriment. Per exemple, ahir vespre a Tarragona es va celebrar el 25 aniversari del retaule de Santa Tecla. I fa anys la moixiganga de Sitges vam anar convidats compartint escenari amb el retaule de Santa Tecla. Per què s'ha de canviar el que ja tenim? I per què no es fa una versió sitgetana, per exemple, del retaule de Santa Tecla? Seria una cosa preciosa, que qui no ho conegui, els convido que ho investiguin i que ho vegin, perquè és preciós. Ja està, simplement això.
Molt bé, gràcies. Una cosa. Jo, doncs el que dèiem, si voleu contestar a la suggerència que han fet des del públic.
Crec, almenys per a part meva de l'agrupació, que en tot moment el procediment que he explicat abans ha sigut no per fer un ball de dones a part, sinó per incorporar les dones al ball actual. Jo no sé, suposo que en aquest cas el Consell també ha anat en aquest camí. Si no, l'agrupació, la intenció que té a l'obrir aquest debat i a tirar endavant la proposta,
i reunir-nos i afavorir aquesta proposta, si s'escau, és perquè les dones entrin a formar part de la moixiganga actual, no formar una moixiganga a part.
Sí? Miquel, vols contestar?
Sí, sí, no, només un... sí, de fet, el Consell, quan va debatre la qüestió, en cap moment es va plantejar crear una nova colla, perquè el protocol, en el punt on regula els balls que conformen el seguici popular, estipula quins són. Per tant, afegir-ne un voldria dir una modificació del protocol i prendre una decisió que ara mateix no, el mateix protocol limita. No, actualment no es poden afegir, no es poden repetir més balls. Per tant, ja no es pot ni plantejar.
La Sandra Rubí, després la Ona, també vol afegir una cosa i en principi no hi ha cap més opinió.
Bé, bona tarda, gràcies per la xerrada. Jo suposo que la Ona, quan ha sentit una cosa, li visca la cara i jo també respondré perquè segurament hem pensat el mateix. Jo no he sortit mai ballant per festa major. Soc una gran seguidora, però trobo que és, bueno, és un esforç i no, bueno, no m'ho he plantejat mai. L'altre dia jo veia assajar a la colla infantil i era un assaig. Veure aquests nois i aquestes noies amb el respecte que ho fan, em sap greu sentir que l'Albert es planteja si aquestes dones estaran capacitades per fer el ball sencer i si ho faran en respecte. Jo he vist com a públic moltes vegades components de la moixiganga, no dic actualment, però antigament, sobretot després del sopar, del dinar que es fa al revés, sortir a la processó fent pena. I aquí no s'ha plantejat en cap moment si aquests homes feien respecte o no feien respecte, perquè la moixiganga és un dels balls més emblemàtics de la festa major. I em sap molt de greu, i jo suposo que no ho has fet amb mala fe, però ho has dit, plantejar-se si una dona ho farà amb respecte o no ho farà amb respecte. Plantegem-nos en quin estat surten molts balladors, no només en la moixiganga, sinó en altres balls. Moltes gràcies.
Gràcies. Això seria ja tema d'un altre debat. No sé si vol la rèplica, la Ona afegirà el... Sí, no
preocupis. Hola, Sandra, disculpa. Ah, no, no, no. És que segurament o no m'he sabut entendre o potser no ho has entès tu. O no m'he sabut explicar. Deia que estic segur que moltes dones serien capaces de representar el ball de la moixiganga amb molta més dignitat que amb més d'un component de la colla actual. Simplement això. Ja està.
Gràcies. Vinga, i la... Ah, sí, vols? No?
Només,
sí?
No, m'agradaria trencar una llança a favor dels components de la colla actual, que crec que compleixen almenys els mínims i els estàndards que s'ha de complir per treure el ball al carrer. Una altra cosa és que després, a més, puguem acceptar dones o no les puguem acceptar. Jo crec que les hem d'acceptar, però trenco, repeteixo, una llança a favor dels components del ball actual, que molts d'ells fan esforços per poder sortir al carrer i a vegades alguns d'ells surten lesionats. Gràcies.
Molt bé. Vinga, Ona.
Jo l'únic que volia dir és que la moixiganga infantil moltes vegades se la pot prendre com un joc de nens, perquè diuen que ho fan nens i tal, però la moixiganga infantil fa absolutament els mateixos quadres que fa la gran. Nosaltres, quan vam començar, no ho fèiem la Mare de Déu. I va haver un dia a Camp d'Asens que la vam treure. I des d'aquell moment que fem els mateixos quadres. Llavors, clar, si nosaltres pugéssim a la gran, jo crec que no hi hauria cap problema perquè aguantéssim la festa major sencera i una mostra de baix o el que sigui, perquè ho fem cada any, portem fent-ho tota la nostra vida i fins i tot ho hem fet en gairebé tots els papers possibles. Per tant, jo crec que aquest no seria cap problema.
Òscar, un dels caps de colla de la moixiganga infantil. Endavant.
Hola, bona nit. Per qui no em conegui, sóc l'Òscar Ortiz. He sigut ballador de la moixiganga durant 8 anys, una experiència per mi fantàstica. He tingut la sort de poder ballar un, considero, dels millors balls que tenim en aquesta vila, tot i que tots els balls que tenim des dels gegants de la vila fins a la moixiganga i més enrere al tabernacle, tots són fantàstics, però per mi aquest ha ha sigut el ball que de moment més m'ha marcat. He estat també responsable, no m'agrada dir cap de colla, però he estat responsable de la colla dels menuts, de la colla infantil, de la qual suposo que me'n sento igual d'orgullós com se'n pot sentir la Sílvia i com se'n pot sentir en el seu moment quan ho va portar en Josep Ramon Parés. Portar una colla infantil no és cosa fàcil, perquè estàs jugant o estàs portant diguem-ne, un material molt sensible. Perquè si us explico totes les experiències que hi ha al darrere de portar una colla infantil, us en faríeu creus de les coses que arriben a passar, perquè no només són aquests nens, sinó que darrere d'aquests nens hi ha també uns pares, no? Però el que fa el fet de portar una colla infantil és molt gratificant. Jo em sento molt content, com es deu sentir també doncs, la Sílvia i en Josep Ramon Parés, si pogués ser-hi aquí i expressar-se, de que doncs, la incorporació de nenes a la Moixiganga hagi estat el detonador, o si més no, aquesta escletxa que està obrint doncs, una possible situació de futur que sigui que entrin les dones a la Moixiganga. No em vull extendre més perquè hi ha hagut moltes opinions que podria rebatre perquè no hi estic d'acord, algunes de les que he sentit ara en aquests últims minuts, però no vull entrar en aquest diàleg. I simplement jo crec que la Festa Major no hi entén de gènere. Perquè si la Festa Major entengués de gènere, em sembla que encara estaríem en aquelles èpoques en què les dones no podien votar. Per tant, la Festa Major no entén de gènere i per tant perquè la Festa Major sigui sana, evolucioni i encara la tinguem molt millor del que ara la tenim, doncs crec que les dones han de cada vegada anar assumint més rols i anar introduint-se molt més. I gràcies als que heu organitzat aquesta xerrada, perquè la veritat és que és un tema que feia falta i que és molt interessant. Gràcies.
Gràcies, Òscar. Bé, doncs ara sí. Bé, agrair-vos sobretot amb la sinceritat que heu parlat tots. No només participar, sinó la sinceritat amb què ho heu fet. Agrair una vegada més a la Ona, a la Mariona, al Miqui i a l'Adriana. Moltes gràcies per estar aquí. Crec que les vostres opinions ens han donat un ventall de com està l'estat de la qüestió molt ric i sabem on estem ara. Ara entre tots anem a veure cap on anem. Posem fil a l'agulla. Us miro a vosaltres perquè elles ara sembla ser que ja han posat fil a l'agulla, per tant, endavant. I bé, aquestes reflexions són interessants, sempre que sigui des de la sinceritat, sempre que hi hagin dos dits de front, per tant, ens hem de felicitar tots. Crec que Sitges ha demostrat i demostra sempre que està preparat per fer aquests tipus de debat. I el folklore és un element més, no?, del caràcter i de la naturalesa que té Sitges. És molt intensa, però alhora és molt raonal. Per tant, bueno, entre les emocions i la raó, anem a veure on trobem aquest equilibri, que és anar cap al futur, anar cap a la igualtat i que tots ens sentim representats, no?, per la nostra festa. I res, convidar-vos a tots a una copeta de cava, espero que hagueu estat a gust, nosaltres hem estat molt, i desitjar-vos una molt bona Santa Tecla. I res, espero que la importància de tot això, anant molt més enllà del folklore, és simplement escoltar les demandes del col·lectiu i sense por anar avançant cap al futur. D'acord? Vinga, moltes gràcies i bona Santa Tecla.
Una xerrada per tornar a escoltar. L'Alba Gràcia moderant amb Miqui Marçal del Consell del Patrimoni, l'Adriana Mates de la Junta de l'Agrupació i la Mariona Piqué i l'Ona Almirall, exballador i balladora de la Moixiganga Infantil. I tu, dona, vols ballar la Moixiganga sobre el rol de gènere a les nostres festes tradicionals. Tornarem el dilluns. Molt bona Santa Tecla a tothom. Que la pluja ens salvi, que el temps es porti bé. Dilluns hi tornem amb el president de la comissió fent balanç. Bon cap de setmana. Adéu-siau.